Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Ave Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 12 i 2 minuts, us informa Ana Closa. Avui comença a Sevilla el Congrés del Partit Popular, que escollirà Alberto Núñez Feijóo com a president del partit. El nou líder popular s'ha marcat com a objectiu recuperar la moral dels seus votants perquè tornin a veure el PP com una alternativa de govern i també limitar els pactes amb Vox. En aquesta nova etapa al capdavant del partit, a Feijóo l'acompanyarà Cuca Gamarra com a secretària general. José María Aznar, positiu per Covid, intervindrà per videoconferència. Feijóo haurà de nomenar ara una nova portaveu al Congrés dels Diputats i designar la resta de la direcció del Partit Popular. Sonen noms com el diputat andalús Carlos Rojas, per rellevar Gamarra com a portaveu, i entre els nous membres de la direcció hi haurà previsiblement l'eurodiputat Esteban González Pons. Al Senat, el nou portaveu podria ser José Manuel Barreira. Encara en clau política, els comuns volen que el Parlament insti el govern a ajornar l'aplicació del nou calendari escolar com a mínim un any. Així ho recull una moció que es votarà al ple de la propera setmana. A diferència de la moció de la CUP, que demana la dimissió del conseller d'Educació, Josep González Cambray, el text dels comuns no entra a criticar la gestió del conseller. El que sí que demanen, en canvi, és acabar amb les retallades, un diàleg efectiu amb la comunitat educativa, i aplicar pausadament els canvis de currículum de l'educació bàsica. I sobre els Jocs d'hivern del 2030, Miquel Iceta assegura que el Comitè Olímpic Espanyol no contempla que Catalunya presenti una candidatura en solitari. Són declaracions del ministre de Cultura i Esports a TV3.
I el COE no contempla que no hi hagi acord. Ara, això vol dir que necessàriament n'hi haurà? Doncs no ho sabrem. El que passa és que a mi m'agrada, li he de dir, he agafat apreci al president del COE, l'Alejandro Blanco, perquè és un home absolutament optimista, que no el para ningú, que no deixa cap pilota per jugar, i per tant ell, fins al darreríssim de tots els moments pensables, estarà treballant perquè hi hagi un acord.
Iceta ha assegurat que el govern espanyol estarà darrere la proposta que presenti el Comitè Olímpic Espanyol i en aquest sentit no ha volgut jutjar el president de l'Aragó, Jesús Lambán, i s'ha limitat a dir que en una negociació tothom vol estirar cap a la seva banda. Més notícies. Les benzineres de Repsol de tot l'estat han patit un col·lapse en el sistema de cobrament de les seves estacions. L'explicació és que molta gent ha anat a omplir el dipòsit coincidint amb el primer dia que s'apliquen els descomptes de 20 cèntims per litre de combustible decretats pel govern espanyol. La companyia confia resoldre aquesta incidència en les pròximes hores. En crònica de successos, els bombers han localitzat aquesta nit el cotxe que havia caigut al riu Ebre, al Montsià. Els busos que han fet la immersió han constatat que l'interès l'interior no hi havia ningú, només material de construcció. 14 dotacions del cos d'emergències buscaven el cos des de la tarda. I un apunt cultural per acabar aquest divendres, els barcelonins Mishima han presentat nova cançó. Hauria de ser tan lluny. Es titula Un lloc que no recordi i formarà part del nou disc de la banda que es dirà L'aigua clara i sortirà a la venda el proper 22 d'abril. Serà el nou disc de Mishima, que no publica un treball d'estudi des de l'any 2017. I ara els esports, en Xavi Toscano.
Aquest cap de setmana torna a la Lliga Primera Divisió. El Barça juga a la segona plaça del campionat contra el Sevilla diumenge a les 9 de la nit al Camp Nou. Abans jugarà el líder, el Real Madrid, contra el Celta. Els partits del Blanc serà demà i el club ja ha anunciat que l'entrenador Carlo Ancelotti continua donant positiu en coronavirus i no s'asseurà a la banqueta de Balaïdos. El substitut serà, per tant, el seu fill Davide Ancelotti, que a la vegada és el segon entrenador de l'equip blanc. Encara en futbol, a la segona divisió avui juga el Girona, ho fa Montilivi contra el Màlaga amb l'objectiu de sumar la cinquena victòria seguida que els permeti seguir lluitant per una de les places de play-off d'ascens a primera. Àlex García, Ramon Terrat, Santi Bueno i Borja García no podran jugar per sanció, a més Darío Sarmiento i Ibra Kebe són baixa per lesió, tot i que torna, això sí, Valeri Fernández. Canviant de qüestió, el Barça de bàsquet visita aquest vespre a les 8 la pista de l'Olympiacos en el penúltim partit de la Lliga Regular de l'Eurolliga. Serà el segon partit de la setmana i el primer en dos dies, ja que diumenge visiten l'Andorra en una nova jornada de l'ACB. Tot i que el Barça afronta el partit sense cap pressió per la classificació, ja té assegurada la primera plaça, l'objectiu és no baixar el ritme. Els de Sara ja van patir en el partit contra el Murcia aquest dimarts, en què van aconseguir una victòria molt suada. El tècnic blaugrana ha carregat contra un calendari molt dur que diu que ha tingut l'equip aquest mes de març.
Creo que ha sido la verdad un mes de locos. Yo creo que también hay que decirlo que esto no puede pasar más. Esto es inaceptable. Hemos visto muchos equipos que tienen muchísimos lesionados, muchísimos problemas musculares y bueno, esto estamos matando a los jugadores.
I acabem amb motor perquè l'avió carregat amb el material per al Gran Premi de Motociclisme de l'Argentina ja vola cap al seu destí. Recordem que ahir no ho va poder fer per una avaria i l'inici del Gran Premi, que havia de començar avui, s'ha hagut de jornar demà dissabte. La cancel·lació dels entrenaments d'avui ha obligat a un canvi total dels horaris, compactant totes les sessions a demà. Ara caldrà veure si es poden complir els horaris modificats d'aquest Gran Premi o cal fer més canvis al programa del cap de setmana, depenent de si l'avió de càrrega finalment arriba amb retard o no.
Gràcies, Xavi. Ara us deixem al matí a Ràdio Estela, Mercè Raga al capdavant. Nosaltres tornem amb més notícies a la una.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel Oficial i també a Spotify. En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Culturetes.
Vinga, va, ara mateix passen 9 minuts i escaig de les 12 del matí, després de posar-nos al dia amb els principals titulars d'aquesta hora i d'escoltar la pregària de l'Àngelus. Seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel. I ara és moment de parlar de cultura. Ho fem de la mà de la nostra culturetes i periodista Eugènia Güell, amb qui cada 15 dies, doncs ja sabeu, parlem de cinema, de literatura o bé de cites culturals que no us podeu perdre. Eugènia, benvinguda, com estàs?
Molt bé, Mercè, i tu?
Doncs perfecte, mira, ara que dèiem, ha sortit el sol.
Per fi surt el sol, ja
llavors
està.
Llavors tot sortirà diferent.
Fem una altra cara, sí? I tant.
Com diria Toni Marín, tot anirà bé, perquè sí, realment necessitàvem, que sortís el sol. Avui vols començar amb música, em sembla.
Sí, amb bona música, Mercè.
Tira'm fora i més o manco, lo de sempre és lo que veig, sagitari.
Jo he anat a pensar, òbviament, són Antònia Font, el reconec.
Òbviament,
però
òbviament.
Aquesta cançó, clar, no sé, és del nou àlbum?
És que és del nou disc. Sí, Antònia Font ha tornat després de 8 anys i escoltant el nou disc l'altre dia vaig pensar, mira, farem una secció de bandes i músics que van dir que marxaven i al final han acabat tornant. Què et sembla?
Clar, no, em sembla molt bé, perquè la veritat és que sempre és dur, no?, pels fans, sentir això de cop i volta. El teu
duríssim
grup preferit, pam, es dissol.
És horrible.
Tu has tingut amb algun grup?
Sí, mira, no anava a parlar d'aquest grup perquè em sembla que no cal, vale? Però ell era molt adolescent, però em va passar amb Jonas Brothers, que era el típic grup de Disney Channel. I
el Matosas diu que també li va passar.
Sí,
amb
és que,
grup.
Clar, és que, bueno, jo era molt adolescent, no passa res, vaig plorar i tal, però ja
vas
està.
Plorar?
Tot passa. Sí.
Bueno, escolta, és que és el que diem, que és dur en
és
el
dur,
moment que dius, mare
és
meva,
dur.
S'ha acabat.
Exacte.
La seva música i
sí,
en directe, perquè sempre quedarà doncs, el recopilatori amb àlbums i
ara
discos, però sí, que és un moment d'aquells que trencador.
Sí,
no?
D'alguna manera, o sigui, si un grup de música està junt, sempre tens l'esperança que traurà cançons noves, no? Que un grup se separi, per tant, vol dir que les cançons que hi ha ja no en trauran més, són les que hi ha, a més no podràs anar a concerts, ja no coneixerem noves versions d'aquest mateix grup, i això és superfort, Mercè, o sigui, és una mica com si es morís una part de tu o del teu futur, jo de veritat que ho visc així, perquè és com, no sé, jo ara escolto Antònia Font i dic, mira que bé que hagin tornat, estic en un altre moment de la meva vida i encara m'encaixen. Això és maco.
No, sí, ja tens tota la raó. Clar que és veritat clar, estem parlant del moment en què es dissol, no?, el seu grup preferit, però quan el grup anuncia el retorn, llavors, clar, et venen aquestes preguntes, no?, a Eugènia, de tornaran amb la mateixa sonoritat o hauran decidit canviar d'estil, no?, que també, doncs, et fa pensar.
Sí, això és fort, i també passa una mica cada vegada que treuen un nou disc. Ja no cal que el grup se separi i torni, sinó cada vegada que un grup treu un nou disc, dius, a veure què.
A veure com sonaran.
I jo he de dir que abans d'Antònia Font només em sabia les típiques Alegria, Viure sense tu... Aquesta. Eren temazos.
I, de fet, quan Antònia Font van anunciar que ho deixaven, no?, que deixaven,
sí,
diguéssim, els escenaris, si més no, clar, tothom escoltava el clàssic Viure sense tu, no?,
sí,
que seria com molt connectat en aquell moment.
Sí, era molt bonic. Ho van deixar el 2013, després de més de 16 anys, Mercè, sobre els escenaris. I no sé si ho recordeu, però al maig del 2021 la banda mallorquina anunciava que tornaven després de 8 anys.
Mm.
I, a més, tornaven celebrant els 20 anys d'aquesta cançó, Alegria. I ara, fa uns mesos, vam descobrir el primer single d'aquest nou disc, que és Un minut estrabuspo... És un nom massa difícil, trobo. O sigui, jo és que cada vegada que el dic en meva volta m'equivoco. Un minut estraboscòpica.
Jo saps què dic? El disc o l'ala.
Ah, vale, clar, sí, no.
Perquè és un altre dels temes, no?
És una manera
temes,
més
no?
fàcil, ja està, no passa res, sí. Ens hem de fer la vida fàcil, Mercè. I tot el que ara fa res, ha sortit el disc sencer, la veritat que m'agrada molt, i sí que té un segell molt clar d'Antònia Font. Són els de sempre, però són una mica diferents, o sigui que escolteu-los.
Doncs, sens dubte, és un bon àlbum. Jo també tinc, ara estava pensant, perquè l'altre dia me'ls vaig escoltar, el nou àlbum dels Antònia Font, i el Olala, els Bons Amants, crec que és.
Els Amants Perfectes.
Els Amants
M'encanta aquesta.
Aquesta és molt bona, i també m'agrada molt la de Carmelet.
Ah, mira, aquesta l'escoltaré més atentament, doncs.
Doncs mira, te la recupano.
Va, molt bé.
Escolta, però aquest any també hi ha un grup català que ha tornat, també, no?
Sí.
Descobrint nous continents, tot fent històries junts. Vam
Jo és que, Mercè, escolto això i em ve al cap l'Eugènia, invencible, de 16 anys, als concerts de festes majors, cridant com una boja. O sigui, per mi, sí, Catarres, per exemple, em recorda molt aquesta època més
de... Tu ets grupi de Catarres.
Era. He de dir que era. O sigui, em sap greu.
Sí? Ja...
He tallat una... Sí.
Has tallat amb ells?
Tallat amb ells. No, a veure...
Però a veure, explica'ns això.
És que a mi em recorda molt a l'època aquesta més d'adolescent. Sí. I ara que han tornat, és veritat, o sigui, els escolto, i és estrany perquè ho porto molt en aquella època, però ara potser...
No et sents tan identificada amb la seva música?
No tant.
No, clar, els Catarres, ara estava pensant, van marxar i ara han tornat.
Sí, l'any 2016 van decidir despedir-se indefinidament, van dir per una parada tècnica, ja, o sigui, ja van dir que era una cosa com bastant temporal,
sí.
I portaven 5 anys als escenaris amb centenars de concerts per Catalunya, per Europa, i ho van deixar, però ara han tornat, i pel camí dos integrants han tingut fills, i l'Eric s'ha deixat el cabell llarg, són les bàsiques diferències que veus quan els...
L'Eric és el cantant.
El cantant, sí. Uh-huh. I van tornar amb el single Diamants, i aquest 2022 han tret cançons com Honestament.
Ja sé que avui t'estava trist.
Molt Catarres, això.
Però, escolta, tu ara, per exemple, amb aquesta cançó, la veus en un concert o no? O sigui, tu t'hi veus en un concert dels Catarres?
Que... Bueno, m'hi veig, a veure si m'hi convidessin, ja aniria, clar que sí, vull dir, tinc com aquest record, però és veritat que, bueno, o sigui, són molt Catarres, no? Ho acabem de sentir, el món se'n va a la merda, però no passa res, ens oblidem del que tenim, en realitat som feliços, vull dir, està bé.
I endavant, no?
És molt Catarres.
I sí. Han anunciat concerts per als Catarres o no?
Sí, el 22 d'abril toquen al Sant Jordi Club, també tocaran a Girona, Lleida, l'Escala, i, bueno, la veritat és això, no? El mood. Per exemple, hi ha una cançó que també diu Fer possible l'impossible. Bueno, ja sabem el que ens trobarem. Està bé.
Yo tuve una banda que ahora es vuestra. Canciones que te atrapan, que recuerda que hoy me recuerda. Me cansé de oír mi nombre.
És que tu estàs parlant dels Catarres, però a mi també aquest cantant, bé, o si més no el grup, a mi també em van marcar.
Molt, molt, Dani Martín.
Una mica
Martín.
L'adolescència. José Diuga també.
Sí, no? José tothom, no?
Clar, el Canto del Loco,
sí,
no?
Sí, aquest és el Dani Martín, ex-cantant del Canto del Loco. I no sé si recordes el que va fer fa uns mesos.
Sí, que ens va liar una mica, no?
Sí, ens va liar
molt.
Què va passar?
Era una campanya, al final, o no?
Sí,
no recordo.
Sí, era una campanya de màrqueting molt bona, s'ha de dir, perquè va aconseguir el seu objectiu, que era que tothom estigués pendent d'ell, no? Llavors, com sabeu, una de les bandes del pop-rock més estrella d'Espanya, el Canto del Loco, es va dissoldre el 2010, i de sobte, a l'octubre del 2021, el cantant penja això.
Oye, perdona, tu eres...
Sí...
Es que a mi hija le encantaba.
Ay, muchas gracias.
Quiero entrar a un garito con zapatillas que no me mire mal al pasar. Qué canciones más buenas.
Muchas gracias.
Eres muy guapo, ¿no?
Bueno, muy amable.
Entonces, ¿vuelve el Canto del Loco?
Clar, i aquí s'acaba l'anunci.
Clar, i a part va dir, vuelve el Canto del Loco.
Clar, fortíssim. Clar, i tothom...
No Dani Martín, no?
Clar, o sigui... perquè Dani Martín representa que ell va fer carrera en solitari, va seguir, va treure cançons, però de sobte que pengi això d'un dia per l'altre, i clar, et pots imaginar a les xarxes socials, bueno, com va quedar tothom. I el vídeo s'acabava aquí, i aleshores, al cap d'uns dies, tothom va saber que no, que el Canto del Loco no tornava, sinó que era la promo de la nova cançó de Dani Martín, o sigui, el cantant en solitari, que es diu No, no vuelve. No, no vuelve, no, bueno, és igual. La que hem escoltat, que és la cançó que havia posat al principi.
Però la cançó
es diu
No vuelve, no.
Exacte.
S'aclara com tot.
Com volem dir, exacte, no, no torna, tothom tranquil, vale? Llavors, és una cançó en la que explica per què ho van deixar amb el Canto del Loco i a la vegada els hi fa honor. Aquest és... aquest és el Cantat de Loco que tots coneixíem, no? En aquesta nova cançó que va treure diu frases com «Yo tuve una banda que ahora es vuestra, canciones que te atrapan, que recuerdas y solo queda la canción». Bueno, és una manera de fer honor, és maco.
No, és super... no, i a part estava amb el David Otero, que és el seu cosí, no? Són cosins germans a la guitarra, vull dir que els hi unien moltíssimes coses. Clar que ara estic pensant, Eugènia, però hi ha molts cantants, no?, que emprenen en solitari després d'estar en un grup, no?
Sí.
Fan la seva vida paral·lela i tiren ells sols.
Exacte. I mira, m'acabes de recordar que tinc pendent, Mercè, una secció per parlar només i exclusivament dels Amics de les Arts.
Puc dir-ho, això, o no?
El què?
Tinc la sensació, Eugènia Way, culturetes, d'aquí al matí a Ràdio Cel, que tens una petita gran obsessió amb ells.
Gran obsessió amb ells, sí. Sí,
a veure, explica'ns per què.
Perquè, bueno, Mercè, és que a més ara m'ho has posat en safata quan has dit això. Perquè això va passar amb els Amics de les Arts, que van començar 104 i ara són 3, perquè l'Eduard, un dels cantants, va deixar-ho per fer el seu projecte personal, que es diu L'últim indi, i va treure la seva primera cançó en solitari el 2019. I mentrestant els Amics han seguit amb nous discs, nous projectes, ara això que sonava és Semblava que fossis tu, una gran cançó, i aquest any, a més, estrenarem un musical que ja en parlarem més endavant, que es diu Pares Normals.
I ara estava pensant en Pares Normals, que per cert, amb nosaltres va estar també aquesta setmana Sergi Belbel, també Marc Ardicau, ja fa
que
uns dies escrit, enrere,
sí.
I sí, sí, també ens en van parlar aquí al matí a Ràdio Cel. A mi també em ve el cap, Eugènia, un altre grup que va canviar de solista, i la veritat és que va ser tot un xoc.
A veure si estem pensant en el mateix.
A veure. L'Oreja Van Gogh.
Claríssim. I són tan bons, sí o no?
Però, a part, com s'han reinventat, no? Perquè va marxar la Maya Montero, no? I després va entrar la Leire Martínez,
sí,
són?
Sí, sí. I jo, bueno, encara els escolto sovint. O sigui, són perfectes per una nit de karaoke, trobo, no? Una d'aquelles nits que dius, ha de ser memorable, posem l'Oreja de Van Gogh. O sigui, és així, sí o no?
És així.
Tu
és
rius,
així.
Mercè, però és que jo crec que rius perquè t'hi has trobat, no?
No, jo personalment, però gent d'aquest equip, sí. O sigui, gent del matí a Ràdio Cel, concretament del món tècnic, em sembla que s'hi han trobat cantant aquesta cançó amb un karaoke, i no fa gaire. Però bé, està bé. Tens raó, són d'aquelles cançons que conviden a cantar-les.
Clar que sí. I això que deies, va passar que la Maya Montero era la cantant, va marxar el 2007 per començar la seva gira en solitari, i va entrar, com deies, la Leire. Sí. I per la seva banda, la Maya Montero va dedicar una cançó a l'Oreja de Van Gogh en el seu primer disc que va treure sola. Es diu Tulipán, escoltem-ne un tros.
D'aquesta cançó?
Bueno, és que hi va haver una mica de lo típic que la gent parla d'obra, han acabat malament...
Sí, si estaven picats o no...
I clar, i ella va fer aquesta cançó, doncs això diu que sempre els trobaria a faltar.
Sí,
exacte, és una mica el que va fer el Dani Martín, no?, que sempre els recordarà. Però hi ha un grup, Mercè, que ha tingut també moltes anades i vingudes. Yo!
Però tu no et va enganxar.
Home,
a tu et va enganxar amb les Spice Girls,
pensa,
no?
Pensa, Mercè, jo quan vaig a la discoteca m'encanta ballar aquesta cançó, eh? O sigui, aquesta cançó hauria d'existir tota la vida. O sigui, espero que els DJs la segueixin posant. Spice Girls, Wannabe. És un tema que jo crec que traspassa generacions i a mi m'agrada perquè va ser un grup que va començar l'any que jo vaig néixer, justament, ara que deies que, bueno, clar, a l'any 96.
Sí.
Van estar fins al 2001... Després van tornar entre el 2007 i el 2008, després de sobte van aparèixer als Jocs Olímpics de Londres l'any 2012 i finalment van tornar el 2018 i el 2019, però ja no hi havia la Victoria Beckham. O sigui, imagina't que era una de les integrants del grup. la parella del Beckham al jugador.
No, i apareix que cadascú també tenia com la seva preferida, no?, d'Espais Girl. Vull dir que et senties identificat amb alguna i...
Sí. Clar, és això. Bueno, a mi m'ha vingut una mica l'eco d'aquest grup, no? Aquesta cançó i altres cançons, però és el que tu dius, no l'he viscut de ple.
Clar. Doncs jo ets a dir que el vaig viure de ple, però no vaig anar mai a un concert, perquè em sembla que van venir a Barcelona diverses vegades, segurament. El Matusses diu que sí, que les va veure en directe. El Matusses et veig molt posat, eh? No el feia, Espais.
Jo tampoc el feia, no.
Molt això. Mira, això mai se sap. Però, clar, també és veritat que va passar el mateix, no? Que com que la Beckham va marxar, també va haver-hi rumors, no?
Sí.
Si es portaven bé, malament...
Això sempre passa, bueno, més amb un grup
la
que ara
pija,
sí,
no?
Ara
deien,
no,
la pija.
Ara no, ara sí, sí. Sí. Bueno, en fi. Més música, Mercè.
Ara sí que m'has deixat impactada. O sigui, un canvi de registre totalment. Però no, això és reggaeton? O... Perquè jo, això em porta una mica d'embolic. Ja sé que ens vas portar un dia aquí a la...
Trap i no sé què.
Sí, em va quedar clar la música trap, però...
Em va quedar claríssim.
El reggaeton em costa més.
Sí, és reggaeton pel ritme de fons de pam, patam, pam, pam. Sempre que és això, és reggaeton. Jo no en soc gaire, Marcia, la veritat. O sigui, no em sé títols de cançons. Les meves amigues se'n riuen de mi perquè són cançons clàssiques de reggaeton i jo encara no sé ni com es diuen, però... Daddy Yankee a mi podria dir que m'ha marcat la vida. I això és una frase que acabo de dir, que retiro immediatament, però en realitat...
Sí, i per què l'has dit? A veure, ara m'has...
No, o sigui, m'ha mig marcat perquè hi ha cançons d'ell que m'agraden i són de les poques de reggaeton que m'agraden. Però a la vegada penso, jo no sóc de reggaeton, però és igual, això és un dilema del meu cap.
Va.
El cas és que...
Si vols, no entrem. Tu mateixa, eh?
No entrem. Són les cançons més comercials i són les que més m'agraden.
Sí.
I què passa? Que aquesta cançó es diu Con Calma i que ara Daddy Yankee, Mercè, ha dit que es retira. No sé si t'ha arribat,
sí,
no?
Sí, ho vam dir.
Un parell de setmanes així. I també, bueno, ell és l'autor de Limbo, per exemple, que és un altre hit molt heavy. I això, després de 32 anys, considerat per molta gent el rei del reggaeton, ha anunciat la seva retirada. I ha fet el llançament de Legendaddy i la seva respectiva gira La Última Vuelta. Ara té 45 anys. És que jo no el feia de 45 anys, aquest home.
Feies més jove, no, potser?
Sí,
o què? Sí. I a part també va sobtar això. Bueno, a mi són aquests anuncis de que deixa la música, però no, amb un nou àlbum, no és? I amb gira, bé, no sé, mira...
Sí, mira.
És una forma de dir adéu, no?
Sí, va fer també, si te'n recordes, el famós Despacito amb Luis Fonsi, sí. I també és l'autor d'això, atenció.
Jo, mira, aquesta cançó em provoca un mal de cap.
Què dius?
T'ho juro. Sí, no
Ai,
sé per
no.
què.
Sí? A tu
t'agrada.
A mi m'agrada.
Faig gran, Eugènia.
2000, anys 2000,
anys això. Anys 2000 a tope, eh?
Sí.
Clar, jo entenc que és una... Bé, és un cantant que ha marcat també una generació, no? Amb títols com aquest de Gasolina. Clar, la música és el que diem, no? Que marca molt les èpoques que vivim. És allò que escoltes una cançó i tornes a l'època, pam!
Pam!
I és curiós també amb la gent, no? Que t'envoltaves en aquella època, o fins i tot també amb les olors, Eugènia.
I els llocs.
És una gran manera de recordar, no?
Sí, és preciós. I, de fet, hi ha una cançó dels Manel que es diu Banda de Rock i parla justament d'això.
Què se n'ha fet d'aquella banda de rock? Saps quina dic? Els han posat aquest matí.
És una cançó preciosa, Mercè, que recomano que us escolteu amb calma i que estigueu atents a la lletra, perquè representa que és un home que truca a un amic seu i diu, hosti, què se'n deu haver fet d'aquella banda de rock que escoltàvem quan érem joves? Tu creus que entre els integrants del grup seran amics? Creus que s'agradaran en els seus discs? Diu, creus que a vegades es treuen els acords d'aquells grans hits que havien cantat i ara els van cantant pel passadís? És molt bonic, és com que s'imagina una mica el futur dels grups de música quan ja ho deixen i ja han passat anys, i acaba dient una cosa molt maca, que és, sospitarà aquella banda de rock la força amb la que nota a nota els cantàvem a crits? Sabran que almenys per tu i per mi, durant un temps, van fer que tot fos una mica més divertit? A mi em sembla preciós.
Ah, T'estic escoltant. Ara m'has anat directe al cor, perquè sí. Manel,
és que Manel
és un dels meus grups preferits i, clar, és exactament, no?, el que fa viure la música. El temps passa, no, Eugeni? I hi ha grups sí. que caudeixen, d'altres que tornen, no? També és així, així és la vida.
És la vida, sí, és la vida. És preciós. I és això, que, bueno, encara que vagin i tornin, doncs que cadascú jutgi,
sí.
no? Això,
sí,
si,
sí.
si les segundes partes nunca fueron bé, els mesos és veritat, o, al contrari, com diuen els Amics de les Arts...
Ai, tornem a ser.
Tornem-hi.
Sí, tal qual. Tornar sempre és la millor part de l'aventura. Tu també ho creus, no, Eugènia?
Sí, bueno, no sé. Jo suposo que depèn, eh? És veritat que viure l'aventura en el moment que la vius és insubstituïble. Després, tornar a aquell lloc amb aquella gent sempre et pot generar molts sentiments a la vegada. Però està bé saber que t'ho has passat bé en algun lloc i tornar-hi. Em sembla superguai.
Escolta, va, acabem amb aventures per viure properament.
Vinga.
Fent-nos un resum, perquè jo ja sé perfectament qui està cantant aquesta cançó.
Manel.
Ah, sabotatge,
eh? Sí, sabotatge, exacte.
No és que et vulguis aquí fer un sabotatge a l'espai, però anem
justets.
Sí, explica'ns una mica aquestes tornades.
Sí, bàsicament, avui i demà els Manel toquen a l'Apolo de Barcelona, jo hi vaig, m'encanten. Llavors, a més, el 22 d'abril a l'Hospitalet de Llobregat fan les festes de primavera, podeu anar-hi perquè hi actuaran les gallegues Tatxongueires i amb els seus sons tradicionals, urbans i electrònics. Són les que quasi van representar Espanya a Eurovisió. I què més? Concert el dia de Sant Jordi de Set Engana, al Palau Sant Jordi.
El dia de Sant Jordi, eh?
El dia de Sant Jordi, al Palau Sant Jordi, fa com gràcia. I, res, això, ens presentarà el seu àlbum El Madrileño. I si t'agrada la música clàssica, Mercè, també fan a la Catedral de Barcelona uns concerts d'orgue cada dimecres gratis.
Fas veure que penses...
Doncs mira, moltíssimes gràcies, Eugènia, per fer-nos aquest repàs. Eugènia Güell, periodista cultural i la nostra cultureta particular. Gràcies i que tinguis bon cap de setmana.
Gràcies, Mercè, una abraçada.
I no posaré genolls. I ja m'he posat de genolls.
I aquí al matí a Ràdio Estel, la veritat és que seguim de culturetes, perquè ara us ho expliquem bé. Volem parlar amb una persona, alerta, que és guanyadora d'un Goya, un Gaudí, a millor vestuari. Per quina pel·lícula? Per Leyes de la Frontera. Marxem a publicitat i a la tornada aquí al matí a Ràdio Estel, Vinyet Escobar.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia...
Comencen els camins...
A Ràdio Estel.
T'imagines un lloc on descobrir, on explorar? Un lloc on llegir, aprendre i compartir? Tot això i molt més a la teva biblioteca. La Diputació de Barcelona i els ajuntaments posem al teu servei 228 biblioteques i 10 bibliobusos per apropar-te a la cultura i al coneixement. bibliotecavirtual.diva.cat Diputació de Barcelona.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Al canvi d'estació i durant la primavera, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega.rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Residència Vivència Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Ara mateix que passen de dos quarts d'una, aquest del Marta Jarque. Bon dia de nou.
Bon dia.
Mira, avui un altre punt de vista. La veritat és que hem volgut convidar a una de les dones que vesteix, i vesteix millor, els actors i les actrius de casa nostra, i per això en les darreres setmanes doncs, ha rebut dues distincions de luxe.
I el Gaudí, el millor vestuari, és per Vinyet Escobar, per Les Velles de la Frontera.
I el Goya és... para Vincent Escobar, por Las Leyes de la Frontera. Sí. Y el Goya es...
Sí, Mercè. Tenim el Goya.
Dos Goyas li han donat, En qüestió de minuts, la barcelonina Vinyet Escobar guanyava primer el Premi Goya al millor disseny de vestuari, era el 12 de febrer, i menys d'un mes després, a la Sala Oval d'Almanac, guanyava el Gaudí el millor vestuari. Els dos per la seva feina a Les Leyes de la Frontera, del director Daniel Monzón.
Vinyet Escobar, dissenyadora de vestuari. Enhorabona pels reconeixements i moltes gràcies per ser aquí al matí a Ràdio Estel amb nosaltres. Vinyet, bon dia.
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies a vosaltres.
Escolta, Vinyet, què sents quan escoltes a Belén Rueda als Goya i després a Abril Zamora, no?, acompanyada de Marc Clotet, anunciant el teu nom com a guanyadora?
Doncs que uns nervis i una il·lusió que no puc explicar. Sobretot els Goya, el meu volum de nervis era tal que no recordava ni quina actriu m'havia donat el premi. Que fins que l'endemà, o sigui, no m'ho vaig poder mirar el vídeo, o sigui, no vaig poder com reviure com aquells moments, o sigui que imagineu-vos el que sent.
Sí.
De fet, Vinyet, els Goya, a l'hora de fer el discurs deies que pràcticament no el duies ni preparat, no?, perquè eren tant els nervis i sobretot de la prèvia, no sé si realment era així o sí que portaves ja alguna cosa en cap.
No, que va, gens ni mica, perquè és que realment jo anava molt relaxada, ja havia com celebrat suficientment una mica la nominació, que ja em semblava com un reconeixement increïble, i sí que és veritat que anava, o sigui, bueno, que moltes vegades jo crec que molta gent diu, bueno, jo no me l'esperava, jo realment, o sigui, puc prometre que no m'ho esperava gens. I és clar, jo crec que realment en el meu discurs com es denota com aquesta sorpresa, perquè no tinc cap mena com de discurs lineal, sí, com, tot el que vaig dir va ser com que em va sortir del cor en aquell moment, com des de la més il·lusió que estava vivint llavors.
Mira, fem una cosa, Vinyet, recordem que els oients que els premis els has guanyat per aquesta pel·lícula Les Leyes de la Frontera.
¿Qué pasa, Rafita? ¿Qué me pasa un huevo de años?
28.
A ti también te mando la carta, ¿no?
Sí, siempre se preocupa por ti.
Doncs estem escoltant aquest fragment de Les Leyes de la Frontera, aquesta pel·lícula dirigida per Daniel Monzón, que per cert és una adaptació de la novel·la de Javier Cercas. És una història que ens transporta doncs, això als anys 70 i a la Girona també, quinqui de l'època. Clar, Vinyet, com t'ha arribat tu aquesta proposta per treballar-hi?
Doncs mira, la veritat és que la meva primera contacte va ser a través del productor, l'Edmond Roc, que no ens coneixíem personalment, però bueno, sí que em va explicar que havia vist algunes pel·lis en les que havia treballat i que li havia agradat com el vestuari. La primera trucada com va ser d'ell, com per explicar-me així el projecte, i clar, jo al sentir la temàtica, al sentir l'ambientació, bueno, o sigui, em moria de ganes de fer-ho. I aleshores sí que després va passar per una entrevista amb el Daniel Monzón, o sigui, com per veure també que ell i jo ens entenguéssim, i jo crec que com des del primer dia va haver-hi com una entesa com molt ràpida, no? El Daniel és una persona molt oberta, molt maca, que et fa molt partícip dels projectes. Jo crec que com des del primer dia com ja va funcionar tot molt.
Clar, i una vegada acceptes, no, és hora de vestir els actors. Com és el procés creatiu per dissenyar tot el vestuari l'Ignacio Cañas, que interpreta l'actor Marco Ruiz, o la Tere, el paper que, per cert, bro de l'actriu Begoña Vargas? Com et vas inspirar per vestir-los com quinquis dels 70 i que fos tan ni tan realista?
Doncs mira, o sigui, una mica per sort i per desgràcia, o sigui, jo havia de començar aquesta pel·li dues setmanes després de que ens confinéssim.
Ostres!
I llavors sí que és veritat que normalment el temps de documentació de vegades sí que peca de ser una mica just, no? Perquè de vegades tenim com preparacions molt curtes en què tens com poc temps com per documentar-te, buscar tot. I aquí, doncs mira, això que deia, per sort i per desgràcia, de sobte estava com a casa meva, no? O sigui, com amb molt temps per endavant per mirar-me moltes pel·lis dels 70, tant cine kinky com cinema del mateix moment, o sigui, ubicat també com més a Catalunya i més a Espanya, també per lo que era la família del Gafitas. Això sí que va ser com que, bueno, un gust de poder fer aquesta feina que personalment és del moment dels processos de la meva feina que més disfruto, doncs de fer-la amb molta calma i molt temps i poder, això, com pel·lis documentals, també com buscar molta premsa...
I escolta, Vinyet, això com ho feu? Perquè a les Lleis de la Frontera, clar, ens situem, els looks són com molt vintage, com ho feu això? O sigui, la roba la dissenyes tu, la compres a botigues de segona mà, com ho feu?
Doncs la veritat és que hi ha molta barreja de moltes coses. Jo soc molt partidària de que quants més llocs vagis a buscar roba, doncs més possibilitats tens, no? Com de fer la millor selecció, com enduent-te el millor com de cada lloc. I llavors en aquesta pel·li el que vam fer és com vam llogar amb força vestuari, sobretot per tota la figuració, a una empresa de Madrid que es diu Peris, i després també vam fer molta ruta de tendes de segona mà per seleccionar coses, i després pels protagonistes la gran majoria és roba confeccionada, que per tant està com pensada i dissenyada com de la manera que tu tens al cap, no? Que això és com la sort més gran. I el motiu de confeccionar és que, com que és una pel·li amb molta acció, doncs clar, hi havia tirotejos, sang, moltes vegades hi havia especialistes que feien de dobles dels actors, i clar, això t'obliga com a tenir cada prenda de vestuari doncs per 3-5 repeticions a les que facin falta. I doncs clar, per això com el volum dels personatges era com una obligació, no? Com haver-lo de confeccionar, i alhora aquesta sort de que aleshores és com tot el que tu t'imaginis és el que pots portar a la pràctica, diguéssim.
Clar, Vinyet, apuntaves, no?, a aquests actors de figuració. A les pel·lícules, tothom que passa per davant de la càmera passa per vestuari? Fins i tot aquests, no?, que els veiem un segon davant de la càmera, aquests també passen per tu?
Exactament, o sigui, tots. I clar, el maco que també quan fas una pel·li d'època és que clar, passa cada persona per tu, però és que cada persona la canvies de cap a peus, vull dir que no pots aprofitar ni les sabates que porta de casa. És que clar, la feinada que vam tenir en aquesta pel·lícula sí que és veritat que... bueno, que va ser, feien moltes proves, estàvem rodant, paral·lelament estàvem fent proves de figuració, o sigui, és com que cada dia com hi havia un volum d'activitats a fer com gegant, però que alhora també, vull dir, com garantia com un resultat, no, que et podies després també disfrutar.
I Vinyet, per exemple, a les Lleis de la Frontera, quantes persones heu format l'equip de vestuari? Perquè ens puguem fer una idea.
Doncs mira, nosaltres fixes érem 6 persones. I després el que teníem eren com reforços dels dies puntuals, doncs que hi havia com més figuració, que sempre necessites fer més gent perquè potser et citen a les 6 del matí per començar a rodar a les 7 i a les 7 has de tenir vestides a les 200 persones que surten a la seqüència de la discoteca, per exemple. Llavors, aquests dies sí que necessites com gent extra com per poder com assumir com tot aquest volum.
L'equip de vestuari, Vinyet, també, clar, suposo que heu d'anar coordinats amb l'equip de perruqueria, no? Perquè el look, no? La importància tenir el cabell com el que dus vestit.
Exactament, sí. De fet, a mi és una cosa que em sembla com molt important i de fet sempre m'ha agradat tenir una relació molt propera amb maquillatge i perruqueria, perquè sí que al final el look com que el creem entre tots, no? O sigui, pot ser com vestuari... deixi de funcionar amb un maquillatge perruqueria concret i viceversa. O sigui, crec que és molt important el diàleg, no? I saber tenir molt clar on volem arribar per les dues bandes perquè el resultat sumi.
Uh-huh. Clar, ara, no sé si a tu et passa, Vinyet, però quan mires pel·lícules, jo sempre ho he pensat, això. Mira, i ara que et tenim aquí a l'altre costat del telèfon, t'ho preguntem. Quan tu mires pel·lícules, anuncis, videoclips, no? Perquè tu també fas moltes coses, altres coses, no? Que no siguin pel·lícules. Tu penses això de, uf, aquest que mal vestit va, no? O fins i tot en el dia a dia mateix, no? Que tens com aquest punt d'ofici, saps? Que vas pel carrer i dius, ostres, aquest, mira, aquest li posaria aquest look o aquest altre.
Exacte.
Et passa, no?
Jo, 100% així. O sigui, mirant cinema, hi ha aquest punt de que sempre ja deixes d'estar relaxat.
Sí, no?
Que és com que estàs mirant la peli, però t'estàs fixant amb tota la roba, amb tots els detalls. I després, a mi, al carrer, és una cosa que em meravella, perquè a mi em sembla una font d'inspiració. Aquesta cosa que diuen de que la realitat supera la ficció...
Sí.
Sempre és així, perquè de vegades és veritat que veus looks pel carrer, que jo crec que sempre penso, això li proposo a un director... I em diu que no és real. I sí que ho és. Però sí que és veritat que... I també, en una part, o sigui, això com més dins del sentit de l'humor, però que després, o sigui, depèn de quines realitats has de retratar, també és molt útil, de vegades desplaçar-te a certs barris, no?, o a certs llocs, una mica per veure en la realitat com vesteix la gent que tu hauràs de vestir en una ficció. I llavors això crec que també... O sigui, nodrir-se de la realitat també és molt important.
Clar, Vinyet, hi ha límits a l'hora de dissenyar el vestuari d'una pel·lícula? Per exemple, hi ha marques que estiguin vetades també una mica en funció de l'argument o dels personatges? O, per exemple, a l'hora d'utilitzar materials com les pells per una qüestió d'ètica? Hi ha límits o s'hi val tot?
Doncs, sobretot, el límit principal dels exemples que te'n poses és el tema de les marques, que sí que és una cosa que està superlimitada, perquè tu per poder fer servir com el logo d'una marca en concret has de demanar permís. I depèn del projecte, doncs pot ser que de la imatge que et vagis a oferir, o sigui, com vagis a ensenyar dels personatges que s'utilitzen aquesta marca, doncs pot ser que et diguin que sí o que no. Normalment és com que et demanen el guió, i com que expliquis una mica com és el personatge. I clar, per exemple, no sé, vaig fer una pel·li de narcotraficants gallecs, Quina Hierro Mata, que just era una pel·lícula que demanava moltes marques, no? Perquè sí que hi ha com aquesta cosa com ostentosa, no? Un perfil de persona que igual porten molts logos molt grans, un cinturó Gucci amb la tibella molt gran, com que aquesta cosa, com que aquesta pel·li ho demanava molt, però clar, qualsevol marca que tu li demanis roba perquè surti el seu logo en un narcotraficant, o sigui, el no el tens assegurat. I aleshores sí que és veritat que és una cosa que és una llàstima, perquè crec que de vegades ajudaria com a explicar coses dels personatges, però sí que està com molt controlat i que has d'anar molt en compte.
Clara, deies, Gucci, m'ha vingut una pregunta al cap, perquè ara precisament no veiem fa unes setmanes La casa Gucci, protagonitzada per Lady Gaga. Aquella pel·lícula, saps si tot el vestuari va ser creat per Gucci? És a dir, totes les prendes que veiem, tot el vestuari és Gucci, o són marques, o no té res a veure una cosa amb l'altra?
La veritat és que no ho sé. O sigui, no ho sé, i tinc pendent veure-la, a més, o sigui que malament.
I passarà, segur que la Vinyet passarà, estàs la revàlida. Tot, clar, obvi. Escolta, i Vinyet, ens agrada també l'atenció a la producció, per exemple, de les Leyes de la Frontera, al vestuari, no? Fins a quin punt forma part del pressupost destinat al vestuari, amb molta major mesura? Quina part del pressupost?
Doncs, desgraciadament...
Clar.